Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula. Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la fruita i verdura seleccionada de la nostra terra.
Tan bona com els preus frescos d'Hipercor.
Meló de pell de gripau marca el Copón a 2 euros la peça.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Aquest dissabte, a partir de 11:15 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Catedral de Girona la beatificació de les religioses de Sant Josep Fidela, Josefa i Facunda. Una celebració presidida pel cardenal Angelo Amato, en representació del papa Francesc, i concelebrada pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, i altres bisbes, arcabisbes i cardenals. Recorda-ho, serà aquest dissabte a 11:15 del matí, en directe a Ràdio Estel. Aquest estiu, viu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us oferirà una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Comencem la veu dels animals i de la natura. La nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista parlarem amb el membre d'Ecologistes en Acció, Vicenç Vilaplana, sobre residus elèctrics i electrònics. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Mende, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i escoltarem, per finalitzar el programa, una nova Galeria de l'Expert. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Ja tenim les cançons de l'últim festival de San Remo del proppassat mes de febrer. Aquest any hi ha hagut molt bona collita. En general, les 20 cançons participants s'han lluït, així com els seus intèrprets. El festival, que és el més antic d'Europa i pioner en aquest gènere, és cabdal per trobar nous valors i consolidar els ja coneguts. He triat per aquest primer tall a dues veus femenines a quina més sensible. La Anna Tatangelo, superconeguda, ens canta Libera, i la Lara Fabian ens canta Voce. Escolteu-les.
Guardare le paure, bruciare dentro il sole, sentire che voce per chi voce non era, per dare un senso a questo tempo. Voce che rumori di città mi entra dentro come il vento. Io canto tutto il silenzio che sta gridando intorno a me, intorno a me.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'Espai de l'Entrevista tenim amb nosaltres el Vicenç Vilana, que, si recordeu, els oients que ens estan escoltant, ja és la tercera vegada que ets aquí amb nosaltres.
Em sembla que sí.
És un convidat ja habitual, VIP, que diríem,
bueno,
eh?
Bueno, em sento molt agraït per convidar-me.
I nosaltres molt contents que tornis a estar aquí amb nosaltres. Doncs el Vicenç és el responsable de l'àrea de residus d'Ecologistes en Acció de Catalunya, que és una xarxa de persones i grups d'ecologistes que treballen per aconseguir una societat ecològicament sostenible i també treballen en la defensa dels equilibris mediambientals. Per aconseguir equilibris dels desequilibris, no?
Bé, em fas una pregunta tot embolicada per començar. Sí, doncs... sí, tenim molts desequilibris, molts, molts.
Avui, Vicenç, si et sembla, parlarem dels residus amb components electrònics i les piles, també, i els anomenats, així en global, els residus RAE, que perquè la gent que ens estigui escoltant no sàpiga que és un tema tècnic i potser no estem habituats a utilitzar-lo, què són els RAE?
El RAE, si ens fixem en les sigles, vol dir residus d'aparells elèctrics i electrònics. Per tant, són tots els aparells que enxufem d'alguna manera, anava corrent, neveres, televisors, no sé, una batidora, un telèfon mòbil, etc. I els derivats electrònics de tot això, perquè també després hi entren aquí tota la categoria dels aparells mèdics que són també electrònics.
Sí, tot el que es podria...
Excepte els aparells militars, aquests no hi entren, en aquesta categoria, degut al secret, podríem dir, militar. I llavors, alguns altres tipus de residus hi ha que són molt complicats, de que tenen grans empreses o tot això. Això té de seguir un altre circuit propi, diguéssim, per poder-ho desmuntar, reciclar o retubitzar.
O sigui, que estem parlant d'electrodomèstics o aparells que fem servir en el nostre dia a dia, que ens són molt habituals, que els tenim a casa... Tots o gairebé tots?
És el sector que més creix de residus. Els residus urbans, per exemple, estan marmant. A poc, cada vegada en produïm menys. Però els residus d'aparells electrònics i elèctrics, cada vegada n'hi ha més. Cada vegada creixen més aquests.
I pot ser perquè potser se'ns ha fet com una conscienciació, una educació més en reciclar el paper, reciclar el vidre, en separar el rebuig, i amb aquest tipus de residus, potser encara estem com en els inicis de conscienciar-nos tots?
No, els experts diuen que canviem massa sovint. O sigui, doncs, en lloc, per exemple, de que una nevera doncs, la puguem arreglar, o un rentaplats, i aquí entraríem en una altra problemàtica, que és això de l'anàlisi del cicle de vida de les coses, que les fan i les dissenyen perquè durin 5, 6, 7 anys, o 4, o 7, o 8...
Estan programades, ja.
És allò que es diu... És el que es diu l'obsolescència programada.
És veritat, això? O és una llegenda, això, de que... No,
això és cert.
Al cap de X temps ja...
Això és totalment cert, i jo ho conec, bueno, perquè ho he malat.
Jo ho conec perquè
pels meus antecedents d'abans on treballava, doncs es programava així.
Però això pot ser legal o no?
Perquè
això és un consumisme obligat, com si diguéssim.
Però és que és el que hi ha, és el que hi ha. No s'entén...
Però és que estic
per exemple,
precisament
d'aquest sentit... La primera rentadora que vaig tenir... Em va durar no sé quants anys.
Oh, i tant.
I sembla que tots ens ha passat, això.
20 anys. A tothom ha passat.
I ara duren, doncs, bueno...
4,
5, 6 anys.
Igual que les bateries.
El rentaplats passa el mateix.
Les bateries d'automòbils passa el mateix.
Amb tot, passa amb tot. Això està programat perquè així d'aquesta manera, doncs és allò que es diu d'usar i llançar, eh? El que passa que amb el tema aquest dels RAEs que estem parlant són els residus més complexes que hi ha, de tots els residus, no? Perquè això doncs, està compost de peces de metàl·liques i plàstiques molt variades, de fusta, de metalls, de targetes de circuits impresos, de tubs de raigs catònics, pantalles de cristall de vidre líquid... En fi, són molts, molts components, no? Us vull posar un exemple, per exemple, de que els aparells aquests tecnològics, la majoria de vegades diu que tenen uns 60 components diferents de la taula periòdica d'elements. I en el cas d'un mòbil, tenen 40 tipus de metalls recollits amb el sistema periòdic. Metalls bàsics, com el coure o l'estany, i metalls especials, com el cobalt, vindi i antimoni. I metalls preciosos, com el plata, l'or i el paladi. Aquests aparells també tenen el que es diuen els mòbils a les terres rares, que no em feu explicar el que és, perquè és un tema molt complex. Però també aquests aparells poden tenir materials molt perillosos, que són els metalls pesants, com el cadmi, el mercuri, el plom, l'arsènic i el fòsfor, no? I obvis perillosos, que afecten, o gasos perillosos que afecten la capa d'ozó, no? Us voldria donar una dada, perquè ara s'està parlant molt, del tema de la mineria urbana, que inclús, doncs, no ens estranyarà que d'aquí 4 dies o anys es torni a destapar els abocadors que tenim per buscar els metalls o les coses que n'hi deien enterrades. Per exemple, diu que una tona de mòbils, té 200 grams d'or. Una tona de mòbils, o sigui, 1.000 quilos, tenen 200 grams d'or. Però diu que per obtenir aquest or fa falta, o sigui, s'obtenen de la mineria de l'or, dels minerals de l'or per cada tona, s'obtenen 5,6 grams. Per tant, no ens estranyi que en un futur...
Encara és més rendible.
Doncs tornem a destapar això. El que passa que, clar, separar aquests elements, l'or, la plata, aquests elements valiosos del mòbil, sembla ser, doncs, que la tecnologia costa molt de fer.
Però hi ha empreses que ho estan fent. Sí. Dels circuits impresos s'està recuperant a l'or, precisament pel que tu dius. S'està recuperant.
Sí.
Però això sembla que es fa als Estats Units i molt poques empreses ho fan.
No, jo recordo que, per exemple, amb el tema dels que aparells, com es diuen això, els aparells catalítics dels tubs d'escapament dels vehicles, doncs com que allò també té or i platino, això ja fa molts anys que s'està recuperant, no? De totes formes, hi ha una qüestió que aquí a Catalunya no ens espantem. S'està treballant tot aquest tema des de l'any 93, o sigui, ja fa 22 anys, no? L'any 93 es va fer la primera llei de residus aquí a Catalunya, que hi havia el Consell de Vilalta, amb una gran visió.
El recordo, ja el Consell de Vilalta, sí.
Ja hi havia...
Va ser el primer conseller de Medi Ambient, veritat?
I va ser quan es va fer la Conselleria de Medi Ambient.
I molta cosa de parcs naturals i tot això, encara roman, això.
Sí. I llavors aquí es va fer. Llavors, en l'any 95 ja es va fer la primera planta de tractament de frigorífics que tenen el CFC, que és el clorofluorcarburat, o sigui que tenen clor, fluor o carburos. L'any 98 es va fer la planta de tractament de pibes i fluorescència, aquí a Catalunya. Aquestes plantes estan en el poble del Pont de Milomara, en el Bages. Llavors, l'any 2003 es va fer una nova planta de frigorífics i una planta ja de res per tractar tots els aparells. Vull dir, els ordinadors, en fi, tots els aparats.
I això què són, empreses privades o és l'administració?
Això, en un principi, si malament no recordo, va pagar l'administració, però ara jo no sé si en aquest moment, no ho sé, perquè amb tot aquest tinglado que s'ha fet de privatitzar moltes coses que eren de la Generalitat, no?, si aquestes plantes ara són ja de gestió... O sigui, són públiques, però de gestió privada. No ho sé en aquest moment com està el tema, no? I llavors, esclar, jo us deia que sou molt oportuns, molt oportuns. Bé, bueno, hi ha una cosa important entremig, que anava en 2007, es va fer la creació del que es diu OfiRAE, que és una plataforma informàtica que funciona per comunitats autònomes per posar en aquesta base de dades tot el tema de la producció d'aquests aparells, per una banda els que en produeixen, els que en produeixen, i per una altra banda, doncs, per seguir la traçabilitat d'aquests aparells d'un lloc a l'altre. O sigui, perquè no passi, que malgrat tot passa, doncs allò de que de cop i volta pues, apareixen, no sé, 200 neveres amb un tio que les tenien allà i les està desmuntant de mala manera, per aprofitar, doncs, el ferro o bé els motors i el CFC, doncs, o els gasos que té la nevera per refrigerar, se'n van cap a...
Se'n van cap a... No?
Ara heu sigut molt oportuns perquè ara s'acaba de publicar el 21 de febrer el Real Decret 110-2015 que es va publicar el 20 de febrer. Sembla que ho sapiguéssiu, això, no? I per això ara tenia...
És que aquí nosaltres sempre estem a l'última, estem a l'última.
Vicenç, a veure, a mi m'agradaria fer-te un parell de preguntes. Ara imagina't els nostres oïdors i jo mateixa i tal i qual. Tu què li diries? Per què és important de que si té un aparell electrònic, sigui... Bueno, la nevera no té més remei que li recull el sí. No la pot llançar, les escombraries.
És la massa. Carme,
jo he vist neveres al costat d'un contenidor.
Sí, sí, però...
O televisors.
Sí, sí, sí.
Però, home, ja s'ha de ser una
però,
mica...
Home, sí, però segons quines poblacions canta massa, no? Saps? No, però, per exemple, els ordenadors, els mòbils, coses que... A veure, què li diries a una persona perquè sàpiga i prengui consciència de la importància que té aquell gesto i del que canvia de portar-ho a un lloc de residus, que recullen aquests residus, o no? I després tu has dit una cosa que m'he quedat, no sé si vosaltres, diu que els residus urbans estan decreixent. Explica també quins són aquest tipus de residus. Les dues coses. Bon. Jo després, ja vosaltres pregunteu el que vulgueu.
A veure, en primer lloc, jo crec que i cada vegada doncs, es té de demanar la conscienciació d'aquest problema, dels residus en general, el primer anem al principi de la cadena, que són els productors. Vull dir, les empreses que fabriquen. Vull dir, sempre s'ha dit a nivell mediambiental que aquell que contamina paga, no? Ah, per cert que paga. Quan nosaltres comprem una nevera, un televisor, una bateria, una roda d'un cotxe, etc etc, nosaltres paguem equits tant per cent o equits euros perquè allò es pugui reciclar. Això, tinguem-ho clar, sempre ho paguem nosaltres al final.
Això. I aquests diners, veritablement, es dediquen amb aquest fi?
Va, clar, perquè això com funciona? Vull dir, el productor té de pagar aquest cànon en els llocs que es recicla, o sigui, en els llocs que fan la feina de la separació i el reciclatge. Per això hi ha aquestes oficines, això que es diu l'Oferrai, i llavors hi ha els punts, podríem dir, de recollida. Hi ha molts punts de recollida de tot això. Vull dir, hi ha el de deveres... Vull dir, no, són els sistemes integrats que es diu de gestió de residus que s'agrupen per, podríem dir, doncs, pels que fabriquen televisors, els que fabriquen neveres, els que fabriquen mòbils, etc etc etc. No? Llavors això, aquests ho paguen, com és lògic, la planta que ho està tractant, doncs tenen de cobrar perquè si no el podríem pagar els treballadors, no, i no ho tenim de pagar nosaltres ja, perquè això ja ho hem pagat prèviament quan ho hem comprat, no? Això, en primer lloc, es té de donar responsabilitat a aquesta gent. En segon lloc, en els distribuïdors, a les cases que ens venen aquest producte, o a les cases que venen els electrodomèstics. I en tercer lloc, doncs, ens toca, com sempre, en els ciutadans, no? Doncs que això no ho tirem a les deixalles, sinó que, senzillament, doncs, quan...
Anem als punts verds.
Anem, o bé ho portem a la deixalleria, però aquesta llei nova que entra ara en vigor, no, que s'acaba de publicar, si tu tens un aparell i no te'n vols comprar un altre, la casa, el comerç, també té la responsabilitat de quedar-se'l per poder-ho reciclar.
Però el comerç que vas comprar-ho o un altre?
Qualsevol. A qualsevol,
qualsevol aparell. O sigui, si allà veiem, per exemple, un lloc que venen piles o un lloc que venen matadores o televisors, tenen l'obligació
de recollir-ho. De recollir-ho.
Jo, personalment, mai he tingut problemes quan he tingut de canviar la nevera o el frigorífic o el televisor, no? Sempre,
escolta,
sempre m'ho han
repartit. A veure, això sembla una mica sorprenent. Ara, imagina't que a mi pues, me'n vaig en canvio de lloc i, per exemple, pues, hi ha una nevera que està usada o el que sigui, però que està en bon estat. Llavors, jo me'n vaig a la primera botiga que tinc a prop del barri i li dic, escolti, baixi'm a buscar la nevera, recolli-la, que vostè ho té que fer i a mi no m'expliqui res més.
No, 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 jo no he dit que la recullis. Ah. Jo he dit que tenen la responsabilitat de quedar-s'ho. Oh, però quedar-s'ho què vol dir? Que tu la tindries de portar allà, la nevera.
Ah, jo li tinc que baixar
la nevera.
Pues jo crec que me la tiré pel cap, la nevera, si l'arribo. Oh, però... Escolti, què dius?
Què fas, la nevera? Vull dir, va, si tu no la tens de fer servir, tens de tenir algú que te va recollir. Vull dir, això és impaminable, no?
No, acaba de veure
coses. Si tu no vas comprada en aquella botiga i tal, i tu te'n tens d'anar i la tens de deixar, doncs tindràs
però
de demanar...
Però els grans electrodomèstics, sempre que n'has comprat un, ja se te l'han emportat.
Sí, però això ja ho tenim assolit, això.
Però jo suposo que és referent als petits electrodomèstics.
No, la nevera...
Tots. Els ordenadors, tot. Ara, amb aquesta nova llei, entra en vigor això i sense que tu compris un altre de nou, tenen l'obligació de recollir-ho. Que això és nou, eh? És nou, això.
Pues potser que comencin a enterar-se, perquè això poden haver
allò
problemes.
Que deia, bueno, per això has de fer una crida en els, també als productors i en els distribuïdors, que és el que he dit en un principi. Jo, aquí tenim... Es fa bé la distribució i la gent és conscient aquí a Catalunya. Jo crec que com sigui, doncs, des de les seves agrupacions que tenen de venedors d'electrodomèstics i tot això hi ha circulars que els hi passen i llavors doncs els informa de com ho tenen de fer. Vull dir, això segur que ho fan, no? Llavors, sí, els residus urbans estan decreixent, vull dir, però bastant, vull dir...
I per què?
Bueno, ara en parlarem.
Digues primer una mica quins són aquests tipus de residus urbans que estan creixent.
Residus urbans són el que
podria dir a casa. Orgànics?
No. Hi ha la matèria orgànica, els envasos de plàstic i tot això, el paper, i després tot el tema...
Les llaunes, també?
El paper, les llaunes i tal. I llavors les llaunes. Però és clar...
En quin percentatge ha crescut?
Doncs ben bé un 30% als últims. Des de la crisi ben bé un 30%.
Ah, o sigui que el motiu pot ser la crisi, no el nivell de...
A veure, aquí, per la informació que en tenim, hi ha diverses coses. Un tema és la crisi, que consumim menys, les coses les fem durar més. Segurament es compren menys diaris o menys llibres o menys revistes, això també ve.
Escolta, molts quioscos estan tancant.
Ja. Sí.
Però també hi ha un fenomen que ho estem veient cada dia a tots els carrers de Catalunya, no? De la gent que està recollint paper, cartons, i que ho venen després en els altres circuits i treuen uns dinerons, no? I també molta gent que està recollint els objectes metàl·lics de tota mena. I això després ho estan venent. Clar, això després ho venen a deixalleries que són privades, que no són les municipals, i els hi compren, perquè les deixalleries municipals no paguen, no compren les deixalleries municipals. Això normalment és una deixalleria...
El típic drapaire de tota la vida.
Clar, és el típic drapaire que fa això.
Suposo que per les llaunes d'alumini hi ha uns recollidors especials, uns compradors especials, segons jo em vaig informar, perquè l'altre dia vam fer un sabies què sobre l'alumini. I l'alumini, a més, es paga i es pot canalitzar, i a més suposo que hi ha una indústria de reciclatge important que suposo que capta aquests envasos.
No, i tant que sí. Però, per exemple, hi ha deixalleries privades, que estan, jo n'he vist algunes per allà a Sant Adrià, a Poblenou, a Montcada n'hi ha també. A la majoria de pobles hi ha gent privada que recull tot tipus d'objectes metàl·lics,
sí.
Que és el que d'allò. Inclús en aquests llocs tenen neveres, que jo no sé si aquestes neveres, aquests llocs, les tracten bé. Però ho he vist, i llavors no sé si ho fan bé. No ho desconec, espero que sí, no?
I les piles... les piles ha decrescut, el consum de piles? Perquè les piles són unes grans contaminants, i és molt fàcil, i jo crec que a tots ens ha passat, que en un moment donat una pila vagi a les escombraries. I sabem, perquè tenim molta informació, de que la pila contamina moltíssim.
Són metalls pesants.
Sobretot aquelles planetes de mercuri, planetes...
Les
aquelles...
piles són metalls pesants que hem dit abans. Tenen manganès, cadmi, mercuri, etcètera.
I aquestes noves de liti...
Igual.
També són contaminants.
Totes. Però és que és important, Vicenç, que les piles no s'escapi ni una...
Això és una cosa que tots ho sabem des
bueno,
de fa...
Bueno, tots ho sabem, però bueno, sempre és allò de dir...
Fem una crida a la ciutadania...
No passa res.
Sí.
Sempre, a tots els llocs que venen piles, tenen un contenidor
per
depositar les piles.
I als supermercats...
A tot arreu.
A tot arreu. Potser va ser el primer que es va posar.
Ha decrescut el mercat, i per què no hi ha una pila alternativa? Si ja em diràs
sí,
que la bateria... Sí, el carregador de bateries que no acaba de funcionar.
Sí, jo en tinc i funcionen. Les piles que es poden carregar.
Sí, però perden potència...
Com
tot. Proporcionalment.
Això és una bateria. Una pila recarregable és com una bateria. I quan una bateria, per exemple, et pot durar també 4, 5, 6 anys, depèn, eh? O el mateix. Llavors les tens a canviar, vull dir, aquestes piles.
Passa que la duració d'una pila recargada no és la mateixa.
No, no. És molt baixa.
Dura menys. Sí, duren
això,
menys.
Per això.
Però també, si no sé si ho heu observat, perquè jo en tinc, d'aquestes piles recargables, doncs al principi duren més. I conforme passa els mesos i els anys, cada vegada duren menys. I això és com una bateria. Una bateria, doncs, si no... Clar, la bateria, sempre que engeguem el cotxe, doncs es recarrega, la bateria del cotxe, no? Però, o si no, doncs segur que dura menys, també, una bateria. I arriba un moment que diu prou, eh?
I el procés de reciclatge de les piles, per exemple, què es fa amb les piles reciclades?
Es desmunten i es treuen els materials.
I se reaprofiten aquests materials per construir noves.
Hi ha com una espècie de carbó a dins, veritat? O, eh?
El material de dintre, hi ha les de mercuri que tenen mercuri. Vull dir, i les de...
Cadmi.
Les de cadmi tenen cadmi, que són metalls pesants. I això, amb maquinària especial, doncs es desmunta. Clar, això seria interessant, vull dir, visitar la planta... O sigui, jo faig una crida a la gent que vagi a visitar la planta del pont de Vilomara. Del pont de Vilomara, aquestes plantes es poden visitar. Vull dir, demanar hora i tota la cosa, es poden visitar aquestes plantes.
I per què? I per què no fem una...
Com es poden visitar també els ecoparcs, o les deixalleries, o bé les plantes de...
La manera d'informar, i la gent...
De sabinitzadores d'aigua, o les depuradores d'aigua.
Vicenç,
tot això es pot depurar.
Depuradora l'hem visitat,
recordes. Vicenç, per què no fem una crida als nostres oïdors, de que potser estan interessats en això, que es posin en contacte amb el programa, tu ets el monitor, tu ets el que ens ensenyes...
I fas una guia.
Que podria ser molt interessant, veritat?
Sí, sí,
una visitada.
O sigui, no sé, si un grupet de 5, 10 sí, persones...
Sí, això no, multituds, no, però...
Lliguem la visita a la planta i anem un dia, no hi ha cap problema per això.
Oh, i tu et series un bon mestre, perquè
no, jo no.
Saps un niu.
Jo, a nivell tècnic, jo sé que funciona. Però a nivell... de ja procés industrial, no. Ja ens ho explicaria la gent.
Clar.
Escolta, aquests són els que hi entenen.
Vicenç, quin és el país que recicla més aquests aparells? Quins percentatges? Bueno, no cal números. Quin és el més? Estats Units? Alemanya?
No. Suècia, on està tot més avançat són els països nòrdics.
Sí. Suècia,
són Suècia, Finlàndia, Noruega i Alemanya. I Àustria. No ens oblidem d'Àustria, també.
Perquè hi ha una cosa que m'hi preocupa. I el que arriba als abocadors, o el que arriba a les plantes de reciclatges, llavors van a l'abocador. Quan ja no es pot reciclar res més, tot va a l'abocador?
No, a veure. D'una nevera, per exemple, pràcticament es pot reciclar tot.
Tot.
Pràcticament. Potser queda un percentatge. Això tindríem de visitar una planta i ens ho explicarien ells, exactament.
No? Es té que fer la visita.
Però gairebé es poden reciclar moltes coses. Per exemple, vull dir, tot el que són metalls, si es poden separar, es poden tornar a fondre i reutilitzar. Coses, per exemple, si és formigó, per exemple, em sembla que són les neveres, o les rentadores, que tenen a dintre un contrapès, no sé si és de formigó o de ferro.
Sí, que pesa molt, sí.
En el tambor,
sí.
Això pesen tant les neveres. Sí. Doncs que allò, si és de formigó, clar, m'imagino que no es deu poder reciclar, no ho sé, no en tinc ni idea. Però...
Sí, el formigó també es recicla, sí.
Sí, també.
Mira, la plaça de les Glòries
s'està
reciclant.
Sí,
tota feta ja fa molts anys que...
De formigó reciclat.
Això hi ha un procés...
Això serien uns altres residus a tractar, els provinents d'obres.
Els residus...
No, però els de la plaça de les Glòries estan tots reciclats, tot el que s'ha aixecat.
Amb això també hi ha un objectiu de reciclatge amb els residus de la construcció. I llavors també els constructors paguen també un cànon pel tema dels residus de construcció. O sigui que quan van aquests residus a l'abocador, paguen, em sembla que són 3 euros per cada tona. Precisament per anar-vos invertint en plantes que facin reciclatge.
Mm-hmm. Doncs, Vicenç, jo crec que...
Hauràs de tornar.
Sí, hauràs de tornar, però sí. Avui jo crec que molta gent que no sabia què representa tirar... un mòbil així com, bueno, no el faig servir o me l'he canviat i el llenço a la brossa, jo crec que ha pres consciència de que no s'han de fer així les coses.
M'he deixat una cosa molt important, però ja us ho explicaré.
Digue-la.
No, que no ens ho expliqui, perquè així tornarà aviat.
És un tema que fa uns anys que vam estar treballant. Són noves empreses que es diuen d'inserció laboral, doncs que tenen doncs, un... com a César, no? Que... les quals, doncs, s'estava... demanaven aquestes empreses que els residus, des d'un origen, per exemple, una nevera, no es posés en pilota sobre un camió i prensades, no? Sinó que s'apilin bé amb l'objectiu de poder-les arreglar, algú que funciona malament, i tornar-les a posar una altra vegada a la venda. O sigui, amb el tema de residus, el més important que tenim és la prevenció i la reutilització dels residus. Sí. I llavors, en aquest decret, s'han fixat uns percentatges que en l'any 2017, fixeu-vos si són minsos, No, un 2% amb els grans electrodomèstics i d'un 3% amb els aparells d'informàtica i telecomunicacions petits. Si això es compleix, en aquest sector es crearan, a partir de l'any 2017, 3.700 llocs de treball.
Val la pena, eh?
Sí, tant.
Ara imagineu-vos que aquests percentatges s'apugessin. Però, esclar, llavors vas en contra de la indústria fabricant. Vull dir, no hi entrem, ja.
Serà un altre tema.
Sí, però la reutilització és necessària. Sí.
Prevenció i reutilització, ens quedem amb això. Vicenç, moltes gràcies.
A vosaltres.
Esteu escoltant una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Us deia abans que aquest any el Festival di San Remo ha estat tot un èxit. I us vull presentar, quasi segur, en primícia, el guanyador. Ha estat un grup de tenors que es diuen Il Volo. Fins ara no eren massa coneguts a Itàlia, doncs es movien més per Estats Units i altres països. Però des d'ara, ben segur que triomfaran al seu país. La cançó es titula Grande Amore i és un clam apassionat a l'amor. Un grande amore a la italiana. Em permeto una llicència. Com que tinc que creure que és desconeguda per la majoria de tots vosaltres, l'encadeno i la sentireu per segona vegada. Crec que val la pena gaudir-ne. Fins a la propera, si Déu vol.
Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono amore. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che lascerai mai, dimmi chi sei.
da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Sì, perché quando penso, penso solo a te. Penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te.
Solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Els científics estan alertant sobre el canvi climàtic, però voldríem saber si això es reflecteix d'alguna manera en els ocells. Els ornitòlegs heu constatat canvis en el comportament dels ocells que es puguin considerar resultat del canvi climàtic?
Sí, hi ha una constatació, però no és una relació directa, de dir fa més calor i per això arriben abans els ocells i se'n van més tard, o passa això o passa allò altre d'una forma, anem a dir, correlacionada només amb temperatura o amb pluviometria. Realment és molt complicat. Tal com ja he dit en alguna altra ocasió, quan intervenen relacions ecològiques de plantetes, insectes, bitxets diversos, etc., hi ha aquí una cadena llarguíssima en la que potser un ocell que li aniria bé la calor se li desincronitza el ritme biològic d'una presa seva i el canvi climàtic, que està escalfant la Terra, encara li va pitjor. De tota manera, veiem que les espècies termòfiles, és a dir, les que els agrada la calor, estan pujant més cap al nord d'Europa, i les espècies de zones més fresques i humides, que aquí tindríem a la muntanya mitja, al Pirineu, doncs estan reculant cada vegada més amunt. Això seria una norma general.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb aquesta galeria de l'expert finalitzem programa. Com sempre, la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Heu escoltat una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
We'll be right back.
diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
La família.
Donar suport a les famílies monoparentals per garantir la igualtat d'oportunitats a tots els infants.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.